notícies de la Cala Ràdio. Edició Vespre.
El síndic de Greuges va realitzar 8 actuacions l'any passat a l'Ametlla de Mar.
La portada.
La majoria de consultes i queixes van vinculades a l'àmbit del comerç, tant al municipi com a la comarca. En total, el síndic va rebre més de 10.000 queixes a tot Catalunya. Va obrir 281 actuacions d'ofici i va incidir directament en més de 60.000 persones, ens ho explica Laia Oltra.
Les dades a l'Ametlla de Mar i en conjunt a les Terres de l'Ebre s'han reduït notòriament perquè l'any 2016 es van registrar moltes queixes de derivades al servei ferroviari. En el balanç de 2017, més de la meitat de les consultes fetes des del municipi són relacionades amb el consum. L'adjunt del síndic Jaume Saura explica quines són les reclamacions.
Provinents de l'Ametlla només n'hi ha 3 queixes i 5 consultes, amb temes sobretot de consum, una queixa i dues consultes, i el 37% de les actuacions en l'àmbit de consum i dues consultes del tema tributari, d'administració pública. Per tant, realment és poques dades com per treure grans conclusions. Des de queixes per qualsevol subministrament a la llar de serveis bàsics, és a dir, gas, llum, aigua, qualsevol, doncs, pot ser per manca de subministrament o per una factura excessiva, que va ser per gas un cas una fuita d'aigua, no? I que s'han carregat uns complements, uns recàrrecs, i la persona doncs ha demostrat que era una fuita i que per tant l'ha arreglat, i bueno, si a través nostre doncs, s'ha aconseguit, normalment s'hauria d'aconseguir que es retornessin els recàrrecs, com a mínim. No?
Saura també ha explicat que hi ha queixes relacionades amb el rescabalament a consumidors i afectats del projecte Castor d'injecció de gas. En conjunt del país, moltes queixes tenen caràcter col·lectiu. Les persones afectades per aquestes actuacions han estat més de 60.000, cosa que representa més del doble que l'any anterior.
El tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Benicarló per l'autopista AP7 surt més econòmic per a les empreses de transports de camió que el mateix trajecte si es fa per l'N340, sempre i quan la desviació de camions a l'autopista estigui bonificada amb un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat. Aquest és el resultat d'un estudi elaborat per Barcelona Tech de la Universitat Politècnica de Catalunya per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat. La reivindicació d'aquesta desviació es manté per la necessitat de fer efectiva aquesta mesura i reduir al mínim el nombre d'accidents de trànsit en aquest tram de la Nacional. L'estudi de la universitat justifica la viabilitat de la mesura per les empreses de transport i demostra que aquestes companyies de logística fins i tot els sortiria més barat anar per l'AP7 que per la ruta de l'N340 sempre que hi hagi aquest acord bonificat, segons expliquen els autors de l'estudi. La bonificació pactada fins ara entre el Ministeri i la Generalitat preveu una reducció del peatge del 42,5% i el 50% en els desplaçaments locals. Les empreses de transport de Tarragona demanen que aquesta bonificació arribi al 75%, un percentatge que ja és una realitat en altres trams de la xarxa viària espanyola amb gran sinistralitat. I seguim parlant de l'N340 perquè el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha refermat aquest dilluns el seu compromís per fer efectiu això, el desviament obligatori de camions de l'N340 cap a l'AP7, als trams ebrencs i penedesencs de la via. Tot i això, el ministre ha admès que no està en disposició de donar una data i que només pot garantir la màxima celeritat a l'hora d'activar la mesura. De la Serna ha insistit que el tràmit és llarg perquè inclou informes interns i del Consell d'Estat i diversos acords entre els quals amb la concessionària Abertis. El ministre de Foment ha recordat també que el govern espanyol en cap cas va anunciar que la mesura entraria en vigor l'1 de gener d'enguany.
En ningún caso nosotros pusimos la fecha del 1 de enero, aunque por no cumplir esa fecha que puso alguien, pues nos hemos llevado todos los palos, ¿no? Posteriormente se ha dado otra fecha que no sé de dónde sale, porque el gobierno no ha podido dar una fecha porque existen trámites intermedios que es necesario salvar. Y quiero recordar que el último acuerdo que hemos llevado en materia de desvío obligatorio de vehículos pesados en este país, que ha sido el de La Rioja, pues nos ha llevado cerca de 10 meses. Por lo tanto, el dar plazos cortos por parte de no sé muy bien quién sobre acciones que han que llevarse con una tramitación administrativa muy compleja, en la que no solo se incluyen informes internos, sino también informes del Consejo de Estado y acuerdos que hay que cerrar con la concesionaria y con otros representantes. En fin, no estamos en disposición de poder dar una fecha, sino de reafirmar nuestro compromiso con esta iniciativa, garantizar la máxima celeridad a la hora de poner en marcha ese desvío obligatorio de pesados.
I la Cala Ràdio celebra al llarg d'aquest dimarts el Dia Mundial de la Ràdio.
Les notícies.
La programació s'omple de continguts on les dones i l'esport femení són els protagonistes. Una taula rodona al magazín dels migdies d'aquesta casa ha servit per analitzar els canvis des del 1984, quan va començar a emetre l'emissora, fins avui dia, i també per analitzar el futur de la ràdio. El Sempre amb tu ha reviscut moments de la història de la Cala Ràdio amb una tertúlia on ha participat Olga Tomàs, excap d'informatius, Núria Jardí, exlocutora de musicals, Neus Marçal, excol·laboradora dels inicis de l'emissora, i Sílvia Jardí, periodista calera que actualment treballa a l'Agència Catalana de Notícies i a Catalunya Ràdio. L'esport al nostre poble s'ha centrat a promocionar l'esport escolar femení. Per això, la Mireia González, l'Èrica Pineda, l'Adriana Pérez, la Judit Beltrán i la Núria Labòria, joves esportistes, han parlat sobre el paper de la dona en l'esport i amb l'ajuda de la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García, i la professora de l'Institut Candelera, Núria Llambric. D'altra banda, l'espai amb accent obert ha parlat de la ràdio dels anys 60 amb Encarna Cabanes, una de les exlocutores de Ràdio Tortosa, sobre els canvis que hi ha entre la ràdio d'ara i la d'abans. I el Tot a Punt ha parlat del significat del Dia Mundial de la Ràdio i per què se celebra el 13 de febrer. Maite Puell és la regidora de Mitjans Informatius.
Aquest dimarts és el Dia Mundial de la Ràdio i, com no, des de la Cala Ràdio no podíem deixar de passar l'oportunitat de celebrar-ho i, a més, de reivindicar dues coses. En primer lloc, el paper de la dona en els mitjans de comunicació i també el paper de l'esport femení, moltes vegades poc promocionat. Per això hem plantejat uns continguts que potenciïn aquests valors i estem molt contents que antigues treballadores o col·laboradores de la ràdio, així com periodistes del nostre poble, puguin participar portant el seu punt de vista, com de donar visibilitat a les nostres esportistes més joves.
A més, el programa a la tarda de la xarxa surt de l'estudi i s'emet aquest dimarts des del Mercat Central de Tarragona en col·laboració amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tot plegat ho podreu seguir en directe al 107.3 FM i a la calrtv.cat, tant en directe com també a la carta. I acabem explicant-los que el Consell Consultiu de la Dona del Baix Ebre ha enllestit la unitat didàctica amb què les diferents associacions de dones presentaran als escolars de 6è de primària de la comarca el contingut de l'exposició Més enllà del silenci, oficis i dones rellevants del Baix Ebre. La unitat didàctica inclou els apartats dedicats a explicar què són les associacions de dones i també per què serveixen, que és un consell consultiu de dones, o la història del 8 de març. Més enllà del silenci és un treball de recerca antropològica impulsat pel Consell Comarcal que es presenta en forma d'exposició de fotografies antigues i descripcions d'oficis, com per exemple les de les remendadores de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.